Fem salut amb el Parc Taulí.
L'Hospital de Sabadell va ser un dels primers centres del país en sumar-se a la donació del cordó umbilical el 2009 i en aquest temps ha recollit més de 2.700 donacions. A més, des de fa 2 anys també gestiona donacions de placenta a través del programa Concòrdia, tot i que durant l'últim any s'ha convertit en l'Hospital Català on es van fer més donacions d'aquest tipus, un total de 279. Són xifres que encara estan per sota de les necessitats del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Per això, el Taulí ha iniciat una campanya informativa orientada a augmentar les donacions. Nosaltres us volem explicar com funciona i per això saludem a la directora de Ginecologia i Obstetrícia del Parc Taulí. Yolanda Canet, bon dia i benvinguda al matí.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
Primer ens agradaria que ens expliqués per què serveix, per què es fa servir la sang del cordó umbilical.
Sí. La sang de cordó umbilical, no? com bé deies, nosaltres comencem a integrar-nos al programa Concòrdia, no? Sí. Que és aquest programa que unifica tots els hospitals donants de sang de cordó ja el 2009. I sí que és veritat que en els seus inicis, el que sobretot la sang de cordó, el que s'utilitzava és les cèl·lules mare d'aquest cordó umbilical, són cèl·lules pluripotencials, no? Que després es poden utilitzar pel tractament de persones malaltes, per exemple, amb malalties hematològiques neoplàssiques, com poden ser les leucèmies, no? O altres malalties d'aquest tipus. Actualment, però, aquesta donació i els seus components, tant la cèl·lula mare com el plasma i les plaquetes, també tenen altres formes, no? D'utilització, altres aplicacions, gràcies, que seria, no? Medicina regenerativa, que serien també per la cura d'úlceres, no? I malalties oftalmològiques. I realment creiem que aquestes noves aplicacions al que és la població en general, sobretot les mares que han de fer la donació, entenem que potser encara no ha arribat prou aquesta informació d'aquestes aplicacions, que són molt, per això és molt necessari, no? tenir aquestes donants.
Per aquestes diverses aplicacions. Sí. I pel que fa a la placenta, també.
Doncs la placenta també, no? La placenta és un programa que comença més tard. Sí. Nosaltres comencem ara, portem això des de l'any passat. I també el que s'utilitza és la membrana amniòtica. I la membrana amniòtica té propietats antimicrobianes, antiinflamatòries, regeneratives, i també s'utilitza per malalties oculars, també per les úlceres, també s'utilitza per cura de determinades ferides, val? Hi ha aplicacions que semblen com les mateixes, però tenen cada una les seves particularitats.
Diferents funcions,
no? Per això és tan important potenciar les dues donacions, tant de la placenta com la del cordó.
Perquè s'ha començat a recollir placenta també més tard, no? Que la del sang del cordó. No sé si és per una qüestió tècnica o perquè potser se'n desconeixien els usos.
Sí, això ens ho explicarien millor, no? Les expertes, no? Del banc de sang i teixits, tant la professional que porta el programa de cordó com de placenta, que actualment, afortunadament, els dos programes van molt unificats, no? Que és per això volíem venir a explicar-ho. Entenc que totes aquestes propietats de la membrana amniòtica segurament s'han desenvolupat anys més tard, no? Perquè, insisteixo, perquè la donació de cordó va començar sobretot per les cèl·lules mare, no? Amb l'aplicació d'aquestes malalties oncològiques, no? Hematològiques, i totes les altres aplicacions han vingut després. I entenc que el que s'ha treballat en placenta, per això tot ha vingut després.
I per això també és important ara fer campanyes com aquestes, no? Sí. I difusió perquè les mares també siguin coneixedores, no? D'aquesta funcionalitat. Com es fan aquestes donacions? Com és l'extracció, no?
Sí.
També? Que suposo que és un dels temes que preocupa.
És un tema que preocupa i ara segur que podem posar sobre la taula. Nosaltres, primer, una donant, si et sembla, podem parlar de qui pot ser una donant.
Sí, qui podria ser donant?
Doncs podeu ser donants a totes aquelles embarassades de més de 18 anys que no tinguin cap dels problemes de salut que podeu trobar, no?, amb els formularis sí. adequats, que si consulteu pues, us explicarem, però bàsicament són dones que tinguin alguna malaltia que es pugui transmetre per la sang, sobretot malalties infeccioses, i després altres casos de malalties molt rares i molt puntuals. Uh-huh. És a dir, que la majoria de les dones que tinguin més de 18 anys i que arribin al part sempre que sigui a terme, val? Sempre mai pot ser un prematur, de menys de 37 setmanes, i sobretot recomanem, no, que puguin ser 38, 39, 40 setmanes, que són que entenem i que sabem que són les millors donants. Per fer la donació, evidentment, el part ha de transcorrer amb normalitat. Hi ha alguns esdeveniments intrapart que també contraindicarien la donació, però insisteixo que amb un part normal, doncs una dona que en el moment del part doncs estigui sagnant molt o que hi hagi signes d'infecció durant el part, per exemple. S'espera, evidentment, a que neixi la criatura, i el que fem és s'ha de tallar el cordó, d'acord? I això ha estat un dels temes que ha creat com més...
No controvèrsia m'agrada... sí, o no? Per la tècnica?
Sí, anava a dir conflicte, però no m'agrada la paraula, així que controvèrsia, sí. D'acord? Quan es va començar el programa, i també eren perquè l'atenció al part era d'aquella manera, neixia la criatura i es tallava el cordó en segons, no? I així ho hem fet durant molt de temps. La recomanació actual és el que s'ha de fer és el que es diu un clapatge tardà del cordó. Això què vol dir? Que tu hem de respectar com a mínim el primer minut, que després podem parlar de per què s'ha de respectar aquest primer minut. Quan totes les guies científiques, totes les recomanacions van anar cap aquí, el Banc de Sang de Cordó va ser els primers que van fer un treball per veure realment si aquestes donacions amb un cordó que es tallava una mica més tard respectant aquest minut, que és la recomanació, era igual d'efectiva i era igual de vàlida. I avui en dia sabem que sí. És a dir, que nosaltres sempre garantim esperar aquest primer minut abans de tallar el cordó. I quan, no? I llavors el que fem és agafar, no, la sang del cordó umbilical amb una tècnica específica. Les professionals que atenen el part i que fan recollida han de fer una formació continuada, no?, perquè aquesta donació sigui correcta. Val. I després, bueno, aquesta sang s'envia a banc de sang.
Entenc que és una, doncs això, una tècnica molt senzilla, perquè és tallar, no?, que no fa mal, no interfereix tampoc.
No, nosaltres tallem el cordó, el nadó, no?, la criatura es queda amb la seva mare i nosaltres fem tot el procediment. Quan surt la placenta, doncs igual, no? Esperem a que surti la placenta de forma fisiològica i també, no? Això no canvia res al moment de l'atenció al part i també la rentem, la recollim de manera estèril, la posem al contenidor adequat i ja tot això pues, arribarà, no?, al que són els bancs.
Igualment, tampoc no suposa cap risc ni pel nadó ni per la mare. No. Heu notat, però, reticències d'algunes famílies, d'algunes pacients del part taulí aquí? Doncs heu explicat que poden ser donants i per què? Què és el que us diuen?
Val a dir que en placenta, com ja era esperable, nosaltres sabíem que començaríem el programa de placenta i com la placenta en general és un òrgan que no s'utilitza i que es rebutja en la gran majoria dels casos, excepte que la necessitem per analitzar-la perquè... No? Hem tingut un incident en el part, necessitem analitzar la placenta, doncs aquesta donant ja no seria candidata. Però en general les mares no tenen cap problema, no? Quasi els expliquem a donar la placenta. De fet, en tenim moltes més. El cordó, tot el que correspon al clampatge del cordó és el que ha generat, no, aquestes reticències. Totes les societats científiques, començant per la OMS, no?, per les societats americanes, les angleses, fins i tot el nostre protocol del Departament de Salut, recomana el clampatge tardà. I el tardà vol dir a partir del primer minut. I nosaltres garantim aquest primer minut. Per què s'ha de garantir aquest primer minut? Perquè és veritat que sabem que si deixem aquest primer minut, la sang que hi ha a la placenta, en el moment del naixement, continua passant-li al nadó. És a dir, que aquest nadó té un suport extra de la seva pròpia sang, que si respectem aquest primer minut, doncs li passarà. I això incrementa les reserves de ferro ja no només en el moment de néixer, sinó els primers mesos de vida. És a dir, que el benefici del clampatge tardà està, sens dubte, i ningú el qüestionem.
Que està assegurat i indicat per, aquests beneficis. No sé si fins i tot hi ha estudis per veure potser fins i tot allarga i que no sigui no només un minut, sinó
aquest és el tema, que totes les recomanacions parlen del primer minut i allargar a partir del primer minut, doncs ja no està clar el benefici. Hi ha famílies que desitgen que el cordó deixi de bategar abans de tallar-lo. Cap problema. El que hem de saber és que si jo vull ser donant, he de tallar el primer minut. I que si tallo el primer minut, estic complint les recomanacions de les societats científiques. Una altra cosa és el debat que es genera a partir del primer minut. I que hi ha famílies que entenen que si no garantim el segon, el tercer minut, va en perjudici del seu fill o filla, però no, això no és el que diuen les societats científiques.
I suposo que aquesta campanya informativa que impulseu, un dels objectius és desmitificar, no?
Sí, ens agradaria. Sí.
Aquestes informacions o no sé, fins i tot altres sí. falses creences.
Ens agradaria desmitificar, no?, i garantir que aquest primer minut sempre es respecta i que és el recomanat, i també fer més difusió de la gran necessitat que hi ha d'aquestes donacions, no? Perquè totes aquestes persones que un dia podem ser nosaltres mateixes o les nostres famílies, no? O els nostres amics i amigues, els que puguin necessitar aquestes noves indicacions.
Hi ha un moment concret per fer doncs, aquest consentiment? S'ha de fer doncs, abans del part o en el mateix moment també? Serviria?
Sí, l'ideal és que totes les dones embarassades consultin amb la seva llevadora en el llarg de l'embaràs, perquè és el moment on es pot treballar millor, on es pot donar la informació. De fet, us hem portat aquí aquests tríptics informatius que va editar, no?, el Banc de Sang i Teixits, que ens semblen fantàstics, no?, que expliquen tots els tipus de donació. L'ideal és que la dona tingui tota aquesta informació i la pugui valorar al llarg del seu embaràs, no? Sobretot en el tercer trimestre, que ja veiem que tot va bé, que, bueno, que no hi ha cap problema perquè ella pugui ser una donant. Necessitem molt de les professionals, no?, les companyes de la CIR, que són les que veuen la majoria de gestants, no?, sense risc afegit. Nosaltres a l'hospital, a les últimes consultes, si s'escau, també fem aquesta informació. I a vegades sí, en el moment que estan a sala de part, si veiem que no ha arribat aquesta informació, doncs l'acabem de donar,
no?
Però l'ideal és sí. De
fet, clar, perquè tinguin el temps necessari també,
per
no?
Pensar,
per elles pensar,
clar,
per desgranar tota la informació i decidir.
Per pensar, per preguntar, per debatre, per treure pors, pel tot. De fet, existeix el que es diu el document, no?, del pla de part o pla de naixement, i aquí incorporem si ella vol ser donant o no.
Clar, estic pensant, un cop s'ha fet aquesta donació, quant de temps es pot conservar també doncs, aquests teixits?
Sí, això, com hi ha moltes aplicacions, doncs hi ha diferents vies, no? Primer, nosaltres, en el cas de que la dona vulgui donar els dos òrgans, sang de cordó i placenta, nosaltres ho recollim alhora. S'han unificat els dos programes i això també és molt bo perquè
ajuda
perquè la documentació associada és complexa, no? S'han d'omplir molts formularis i tant per les pròpies professionals com les donants facilita molt tota aquesta complimentació de document, és tot molt àgil. I després cordó va d'una manera i placenta va d'una altra. Llavors, tot el que és relacionat amb la placenta, que estem parlant de membrana amniòtica, doncs d'aquí ja es fan els productes, no? Que hem dit per la curació de les úlceres o de les ferides, tot el... I per respecte al cordó, hi ha donacions que tenen una cel·lularitat adequada, no? Això, clar, es fan tot el test i tot el control de qualitat que es requereix, i algunes donacions queden guardades perquè són aptes, aquestes són les excel·lents, que són les molt menys, no?, les menys, i que queden guardades per si es necessiten per fer un trasplantament, perquè no, aquestes patologies que hem dit que són sobretot pues, leucèmies o sí. malalties oncològiques o hematològiques.
Diferents tipus de càncer.
Exacte. Sí. D'altres aplicacions, pues, les que ja serveixen per aquests altres productes, doncs ja es gestionen d'una altra, no,
d'una altra manera.
Sí. Altres van, si no són aptes per tot això, pues, també per fer investigació, i altres amb aplicació en medicina regenerativa. És a dir que no, ja, s'aprofita tot, que s'aprofita tot, sí.
Per això és tan important, suposo, també fer aquesta campanya i incidir-hi en el fet de que necessiteu més donants, no? Quantes donacions de cordó i de placentes necessitarien el conjunt de Catalunya també per satisfer, no, les necessitats del banc?
Sí, mira, més que...
Aproximadament.
Sí, no crec que ningú et doni un número, una xifra exacta. El que sí que es recomana és que, ja hem dit que en placenta... La tècnica, primer, que és molt menys complexa, no? Perquè una donació sigui apta, és molt menys complicat que una de cordó, que s'ha de tenir més expertesa perquè ho sigui. I sobretot a cordó el que es recomana és que totes les maternitats que som centre donant tinguem un mínim de donacions, sobretot perquè això garanteix l'expertesa de l'equip, no? Si jo en faig un al mes, doncs el meu equip... No podrà mantenir aquesta expertesa. A partir d'aquí, totes les que es facin, doncs, benvingudes.
Però a quantes us agradaria, doncs, arribar? O creieu que podria arribar al taulí amb aquesta campanya, no? I també amb la...
Sí, a veure, totes... clar, no és que...
Fa de mal dir, no?
No vull... Sí, crec que dir un número... No m'agradaria dir un número i tampoc aportaria. El que sí que tota dona que estigui donant en el parc taulí, no? Sí. Perquè hem de remarcar que nosaltres estem parlant, no, de les dones que venen a parir amb nosaltres, que el programa de donacions que ja està en molts hospitals, però no al 100% dels hospitals. Estem parlant de les dones que venen a parir amb nosaltres. Sí que no, el que volem és que totes tinguin la informació i que totes tinguin el dret de donar, si volen. Així que el que volem és animar-les també, a que elles també... Nosaltres els diem, però que elles també ens diguin no, és que jo vull ser donant, no? I tenim moltes mares candidates, no? Perquè afortunadament molts parts són normals i poden...
Perquè quantes dones més o menys ateneu al parc taulí?
2.000. Però aquí hauríem de treure, doncs, aquest 7%, per exemple, que són prematurs, o hauríem de treure altres dones que per diferents tipus de risc no serien candidates. Però estem segures que podem anar molt més enllà d'on estem ara.
En algunes clíniques privades també, no?, es dona l'opció que les dones puguin emmagatzemar també, doncs, la sang del cordó, la placenta, per si ni han de fer ús, no?, de cara al futur. En el cas del taulí hi ha gaires dones que també s'interessen per aquesta opció?
Us expliquem, no? I és un tema que ens agradarà molt compartir amb totes les...
Amb els nostres oients.
Amb les nostres oients, amb el tema dels bancs de cordó privat, val? Tot i que encara se'n parla, sobretot es va començar a parlar molt al principi de la donació de sang de cordó. Estem parlant de l'any 2009, 2010, 2011, no? Molt al principi. A l'hora que comença tota la donació de banc públic... El Banc de Barcelona, no? El Banc de Sang de Cordó de Barcelona, val a dir que té uns estàndards de qualitat que és dels millors del món, no? Internacionalment. Sí. Doncs surten una sèrie de bancs privats que ofereixen a les famílies que puguin guardar la seva sang.
Sí.
Doncs els mateixos experts ja van dir en el seu moment i continuen dit, de fet, si alguna donant té algun dubte, la convidem que entri a la pàgina del BCT, de Banc de Sang de Cordó, que ho explica molt bé, el per què no està recomanat guardar la sang per ús autòleg, no? Primer, tota la sang que guardes per tu actualment va a un banc fora del país, d'acord? No hi ha bancs que guardin la sang aquí. Ha d'haver... La maternitat que recull aquesta sang ha d'estar igualment autoritzada. Nosaltres... passem un procés d'autorització. No tothom es pot fer ser centre donant. Hem de tenir uns estàndards de qualitat i hem de...
Hi ha uns protocols, evidentment, protocols per garantir.
I passem cada cert temps una nova autorització. Hi ha d'haver un conveni entre la maternitat i aquest banc privat. Perquè el taulí, des del minut zero, va dir no entrarem. Primer, perquè vam escoltar els experts, que ens deien que no era recomanable I per què no és recomanable? Per diversos motius. Un, fet amb les millors mans més expertes i amb la més qualitat del món, menys del 40% de les donacions servirien sí, per fer ús autòleg, no? Per recuperar-la i utilitzar-la per aquest trasplantament. Uh-huh. O sigui, ja partim de que la probabilitat que jo tinc que la sang que li estic traient del cordó del meu fill li serveixi és 30% si arriba. Després, si el meu fill té una malaltia hematològica, té una leucèmia, per exemple, no li podré utilitzar la seva sang. No?
Clar, perquè, evidentment.
Evidentment. És a dir, que la probabilitat de que aquesta sang li acabi servint al meu fill és realment despreciable. I val a dir que al món s'han fet 40.000 transplantaments no? de cèl·lules mare fetes no de forma autòloga, sinó de banc, i només estan descrits molt pocs casos puntuals. No? Ara la seva pàgina posen 3 casos que s'hagin fet de forma autòloga. Molt qüestionables els bancs de sang de cordó privats, i nosaltres des del minut zero hi vam rebre moltíssimes pressions en el seu moment. Sí. Vam decidir que no entraríem perquè cap recomanació, no hi havia cap recomanació, no, dels experts que valessin.
Clar, per tot això que has dit, no? O sigui, que ens agradava també doncs fer aquest apunt i també que quedés clar, perquè realment molta gent, no, té encara aquest imaginari,
ens consta, no? I també mira, de fet era un tema que jo ja fa molts anys que no havia revisat, perquè, bueno, ja com ja no venien a preguntar, pues ja no ens apretaven, pues ja aquest tema no. Però preparant l'entrevista així, pues sí, m'en va arribar que contit, i sobretot amb entorns de clíniques privades.
Per això és interessant també doncs explicar-ho, doncs per la gent que ens escolte, per tant que aquesta entrevista, si algú vol buscar més informació, també.
Sí, que s'adreci. Nosaltres us convidem a que reviseu aquesta la pàgina de Banc Sang i Teixits, i si voleu també més informació a casa nostra, us convidem a que entreu a la web de Néixer al Taulí, que cada vegada hem posat més informació, no?, sobre la donació de sang i placenta. Hi ha uns vídeos preciosos, molt il·lustratius i molt, molt bonics, que també expliquen molt bé totes les no?, característiques de la donació i totes aquestes aplicacions.
Doncs moltíssimes gràcies, Iolanda Canet, per explicar-nos aquesta campanya, i esperem també ajudar que moltes altres mares s'hi apuntin. Que vagi molt bé. Moltes
gràcies.